Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Els Mossos van detenir ara fa una setmana, segons hem sabut avui, a Terrassa un home de 63 anys que planejava atemptar contra Pedro Sánchez com a venjança per l'ordre d'exhumació de les restes de Franco. Ho ha avançat avui el diari Público, que assegura que la Moncloa no va voler que es fes pública l'operació. La policia catalana, això sí, ha confirmat la detenció concretament de Manuel Murillo Sánchez. Afirmen que ha confessat que volia assassinar a trets l'actual president del govern espanyol. El detingut, que no tenia antecedents policials de cap tipus, és ara a la presó de Brians 2. Al seu pis, la policia hi va trobar un arsenal de 16 armes de foc, incloent-hi rifles d'alta precisió i un subfusell d'assalt. D'altra banda, us expliquem que l'Audiència de Barcelona troba desproporcionades les càrregues policials de l'1 d'octubre al Bages. Ha analitzat l'actuació de la Guàrdia Civil a Sant Joan de Vilatorrada i constata excessos en l'ús injustificat de porres sense agressions prèvies ni una finalitat clara. L'Audiència creu que els caps policials haurien d'haver valorat el dany que podien causar i el fet que les votacions no tenien validesa reconeguda. Tot plegat després d'haver admès l'Audiència de Barcelona un recurs a tràmit de la Fiscalia i de diversos ferits de Sant Joan de Vilatorrada que havia desestimat un jutjat de primera instància. També destaquem que almenys 13 persones han mort en un tiroteig en un bar de Califòrnia. Una de les víctimes és l'autor dels trets i una altra un policia. Els fets han passat a la població de Thousand Oaks, 20 quilòmetres al nord de Los Angeles. El Departament d'Ensenyament vol tornar a eliminar els exàmens de setembre a la secundària obligatòria, 7 anys després que es reimplantessin. Així ho ha explicat avui el conseller Josep Bargalló, que ha afegit que és una decisió ja presa. Segons Bargalló, amb el nou sistema d'avaluació, la memorització perd importància. I Ràdio Estel transmetrà aquest dissabte a les 11 del matí la beatificació de 16 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30. La celebració a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona estarà presidida pel cardenal Angelo Becciu, en representació del papa Francesc. I diumenge a la 1 del migdia, des de la Catedral de Barcelona, oferirem la missa d'acció de gràcies per aquest gran esdeveniment. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Missió i vocació. Els dilluns a 2:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs, si voleu tenir-ne notícia, cada dijous, a 8:15, a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí. Ràdio Estel transmetrà aquest dissabte a les 11 del matí la beatificació de 16 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30. Celebració a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel cardenal Angelo Becciu en representació del papa Francesc. I diumenge, a la 1 del migdia, des de la Catedral de Barcelona, la missa d'acció de gràcies per aquest gran esdeveniment, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recordeu, dissabte a les 11 del matí des de la Basílica de la Sagrada Família i diumenge a la 1 del migdia des de la Catedral de Barcelona. Dues celebracions que podreu seguir en directe per Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts un dijous més al Plusvàlua, el programa d'economia amb valors que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui parlarem d'hipoteques, sí, però també parlarem de petites i mitjanes empreses i dels seus reptes de futur. Ho farem amb el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, també amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, amb el Jordi Cerezuela, management i director d'Ibermutuamur Catalunya, i amb l'Emili Pons, vicepresident del CES. Ja saben que el programa és una realitat gràcies a la Mireia del Pozo, que està a la producció, i el Jordi Carretero, que està als controls tècnics, i també, òbviament, a l'obra social de la Caixa, que patrocina aquest espai.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Saludem a l'Antoni Cañete, secretari general de Pimec. Antoni, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
I benvingut un cop més al Plusvàlua. Tinc dades recents de l'anuari de la PIME catalana, que vau presentar fa unes setmanes, i on s'assegura, on s'afirma que les PIMES catalanes donen feina al 70% dels ocupats, és a dir, que 7 de cada 10 persones a casa nostra treballen amb una petita o mitjana empresa, no?
Així és, eh? I a més portem més del 60% del producte interior brut, per tant...
Aquesta és la segona dada que tenia aquí.
Ah. Perfecte.
No passa res, no passa res, s'ha avançat.
Perfecte, llavors m'he avançat, exacte. Però és una dada important, perquè si pensem que són el 99,8% de les empreses amb més del 70% de l'empleo i més del 60% del producte interior brut, el que sí que podem concloure és que el motor de la nostra economia són les petites i mitjanes empreses, no?
L'any passat vam parlar també sobre les pimes en aquest programa i m'agradaria fer una valoració d'aquest darrer any com ha anat.
si la crisi econòmica l'hem deixat endarrere, situacions que hem viscut també a nivell econòmic i polític han afectat a les pimes i ara ja no.
Pues la veritat és que nosaltres, i ara precisament acabo de venir perquè hem posat en marxa una altra vegada el que és l'anàlisi de la situació que s'ha produït en l'any 2018, cada any fem un anàlisi i un estudi, en aquest cas de les pimes en l'àmbit industrial, que no deixa de ser també el motor de l'economia, i ja nosaltres l'any passat vam tancar un any amb un creixement, tot i la situació que vam viure en l'àmbit de la petita i mitjana empresa important, del 6%, i ja preveien que tindríem un increment, inclús s'apuntava en aquell moment, inclús major que l'any anterior, i la veritat és que podem parlar que en termes generals continuem creixent. És veritat, i n'hem de dir que creixem no amb el ritme de creixement que es creixa, o se venia creixent, però continuem tenint dades positives en el creixement de la nostra economia i, en aquest cas, de les pimes. No?
Podem dir que la crisi econòmica ja hem deixat endarrere.
Podríem, ja fa temps, jo crec que portem de forma sostinguda durant molts semestres en creixement, diguéssim, en termes de producte interior brut. Per tant, aquest és un terme que ens dona que la crisi no hi és present, no? El que sí que és veritat és que no es produeix l'acceleració que es produïa en els creixements i en aquest cas podríem dir que continuem creixent d'una forma no tan accelerada com teníem anteriorment. També és cert que si parlem en termes de microeconomia, que és parlar de l'empresa, d'aquestes dades a curt, són positives, i també és cert que n'hi ha núvols en l'horitzó que ens ha de ser i ens ha de fer ser prudents, però prudents en el sentit de dir, bueno, hem de tindre en compte que n'hi ha una pujada del preu de l'energia, que pujaran els interessos, que d'alguna forma... I clar, totes aquestes són dades que hem de processar, però en aquest sentit tampoc hem de deixar que allò que passa en l'economia, jo sempre explico que l'economia és l'única ciència on no es compleix el principi matemàtic, no? Si se produeix una sensació de que les coses aniran malament, tot i que no vagin mal, la gent pren decisions que fa que finalment vagin mal.
No consumi o el que sigui, això és com una roda que acaba afectant a tothom, fins i tot a l'ocupació, perquè si no es consumeix, es destrueix ocupació i acaben les persones que no consumeixen, doncs algun d'elles a l'atur.
Anant bé l'economia, que és el pitjor, perquè dius una qüestió és que no vagi bé. Per tant, jo penso que el que hem de ser conscients, i em feia una pregunta en aquest sentit molt de dir, bueno, i com ha afectat tota aquesta situació que hem anat visquent, no? Nosaltres vam fer unes declaracions que diuen, bueno, comencem a tindre símptomes d'italianització de la nostra economia. Podríem dir, tenim conflictes polítics o situacions, diguéssim, d'incertesa política.
Però que no afecta l'economia.
Però podem dir que l'economia, en aquest cas productiva, està donant uns símptomes i en remeteixo d'alguna forma a les dades. El nostre creixement és per sobre, en aquest cas, per molt que alguns havia augurat, és per sobre del que podria dir-se de la mitja, i per tant tenim una economia que davant de la crisi, i ara vaig més a la situació que hem viscut anteriorment, nosaltres en l'any 2007 van anunciar que venia una crisi, que venia una crisi financera i que aquesta afectaria directament a la petita i mitjana empresa. I no ho van fer perquè tinguéssim una bola de vidre a la taula que ens indiqués què és el que passaria. Ho van fer perquè nosaltres publiquem anualment a l'anuari de la PIME, en el que tenim totes les dades de com estan estructurades i quina és l'evolució de les petites i mitjanes empreses, i en el 2007 nosaltres vam veure una dada que és molt, molt rellevant i molt important, i és que el 25% de les pimes de Catalunya tenien un endeutament per sobre del 90%. Per tant, això què volia dir? Que com ja estàvem veient la concentració bancària i, per tant, la dificultat d'accedir al crèdit, en el moment que es produiria aquesta tallada financera, les petites i mitjanes empreses serien car de canó. Òbviament, el que va passar és que aquell 25% i molt més avui dia ja no hi són en el nostre mercat. I què és el que hem observat en aquest darrer any o en aquesta situació de...
Important, de veure com està per també els rumors que n'hi ha de crisi a nivell internacional que pot acabar afectant també l'economia catalana.
Exacte. I que ens sembla molt important que tinguem aquesta dada com una dada a tindre en compte i a treballar en el seu favor. I és que el que s'ha produït en les nostres empreses en general, però sobretot en la petita i mitjana empresa que l'afecta, és que s'ha produït un augment de la capitalització de les empreses. Què vol dir això? Que, home, davant d'una situació de crisi com la que hem viscut anteriorment, les nostres empreses avui dia estan molt millor preparades per afrontar aquesta crisi. Jo crec que nosaltres estàvem molt lluny de les mitjanes mitjans europees en com tindrien que estar els percentatges d'endeutament de les nostres empreses, i per tant aquí hem de crear un coneixement, una cultura, i que haurien de fugir en alguns casos d'aquella part que es deia tonto el que no s'apalanca, i perdona que utilitzi aquestes expressions, és per situar un eslògan que s'havia anat produint i que s'havia portat amb una perversió en el que tenim que tindre el nostre àmbit empresarial el més sòlid possible per poder afrontar tots els reptes de canvis en els que hi som, però sobretot els que vindran, que són molt importants.
Ara parlem d'aquests reptes, però abans també li vull preguntar sobre una paraula que li agradarà, encara que no li agrada aquesta paraula, que és la morositat. En quin moment estem? Perquè a la crisi que vam veure també amb aquests anuaris, que moltes pimes doncs, patien la morositat d'altres empreses i també de l'administració pública.
Absolutament.
I això feia que acabessin tancant, clar.
Absolutament, absolutament. Nosaltres que hem fet de la morositat una creuada, perquè, i és creuada perquè n'hi ha moltes coses a fer, o moltes coses que s'han fet però que encara ens queden per fer, doncs està tenint, diguéssim, una evolució. Si parléssim en termes educatius, en l'àmbit públic és allò de que progressa adequadament. Uh-huh. Nosaltres hem passat de 166 dies de mitja de pagament en l'administració pública a 60 dies que s'estan produint actualment.
Hem reduït 100, no està malament.
Per això dic progressa adequadament, però la legislació vigent, tant europea com estatal, diu que l'administració ha de pagar 30 dies. Uh-huh. Encara queda recorregut per poder fer-ne, diguéssim, el compliment de la llei. I clar, que l'administració no estigui complint la llei en el tema del pagament quan qualsevol autònom o petita mitjana empresa o ciutadà triga un dia en pagar el seu IVA, el seu IRPF, i té immediatament un 20% de recàrrec d'ofici, home, és estrany i poc justificable que una administració que té l'obligació de pagar el seu proveïdor no li pagui com marca la llei i, a més, no li pagui els interessos de demora. Per tant, anàlisis en l'àmbit públic es progressa adequadament, però encara ens queda un petit camí per recórrer. On sí que tenim un problema és en l'àmbit privat. En l'àmbit privat tenim un problema perquè estaven en 101 dies i avui estem a 70. I jo sempre acabo dient que l'exemple del pollastre, de les mitges, és l'exemple que moltes vegades quan te toquen a tu dius si jo em menjo un pollastre i tu no em menges ningú, la mitja entre tu i jo és que tu t'has menjat mig pollastre i estàs passant gana, no? En l'àmbit dels pagaments, les mitges també, en aquest cas,
poden tenir 100 o 200 dies, no, de pagament.
Correcte, i és que les petites i mitjanes empreses, quan segmenten, estan pagant bé. En l'àmbit privat s'ha de pagar 60 dies i estan en torn a 60 dies, però la mitja aquesta de 70 i pico de dies, que no ha millorat molt de la mitja que n'hi havia anteriorment, el que està fent i deixant clarament en evidència és que les grans, en alguns casos, per una posició de domini, continuen pagant tard. I, per tant, aquesta distorsió de la mitja és que tenim empreses efectivament que estan cobrant a 150, 160 i 200 i pico de dies. Llavors, la pregunta és quina és la situació, i és molt adequada, perquè com és una creuada, no és una foto, sinó que és una pel·lícula que anem construint. Però nosaltres hem dit sempre que aquesta creuada que portem en la morositat té una guinda en el pastís, perquè ja van treure el pacte de les parts, van treballant per al plan de pagament a proveïdors, que va fer que se salvessin moltes empreses petites i mitjanes i molts llocs de treball. No podem oblidar que salvar una empresa és salvar riquesa pel país i salvar llocs de treball. Però el que en aquí sí que és important és que nosaltres deien que la guinda seria tindre un règim sancionador. Mm-hmm. Per què? Perquè s'ha de perseguir, s'ha d'intentar que es pagui, s'ha d'intentar fer mediar perquè es produeixi, però hem d'anar en contra d'aquesta situació d'abús de posició, i per tant jo sempre poso aquest exemple, una cosa és el morós i altra és el morrós, aquesta paraula que alguna vegada hem utilitzat, i per tant està en el Congrés ja en tràmit parlamentari i en posició perquè se va constituir fa 15 dies lo que se li diu en el Congrés la ponència del règim sancionador. Per tant, estem davant que en un plaç de 6 mesos, si no passa en les Corts ningú, diguéssim, desgavell en l'àmbit de lo que és el govern actual, doncs tindrem segurament un règim sancionador. I això marcarà un abans i un després.
Això vol dir que les empreses grans hauran de pagar, i si no paguen, seran sancionades.
Bueno, com passa a França i com passa amb molts països d'Europa.
És que estem parlant que les pimes, en molts casos, han de pagar el seu sou dels treballadors durant 200 dies fins que cobra la factura de la feina feta.
Clar, imaginem un autònom que l'estan pagant a 150 dies o 200 dies. I aquest autònom ha de pagar a l'autònom quan arriba a final de mes. Però és que, a més, si és un transportista, té que pagar la benzina.
Clar.
I ha de pagar, a més, quan factura, sense haver cobrat, l'IVA. Yeah. O sigui, resulta de que jo faig un treball emeteixo una factura que no he cobrat, pago l'IVA d'aquella factura perquè és la meva obligació, i el que no m'ha pagat rep l'IVA. O sigui, cobra l'IVA i, a més a més, no m'he pagat. Mm-hmm. Clar, això és una perversió que tenim que genera una distorsió en l'economia, i sempre explico, quan parlem de morositat o quan la gent pensa, mira, és que això és un tema dels empresaris que parlen de que si algú li paga o no li paga. No, 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 la gent que sigui conscient. Quan parlem de que un país té una distorsió en el seu comportament comercial, el que estem distorsionant és la viabilitat i la competitivitat del país. Per tant, no és un tema menor en el que els països del nostre entorn són plenament conscients d'aquesta realitat, com és el cas de França, i ells sí que tenen un règim sancionador important i, a més, el posen a la pràctica. Mm-hmm. Per això, actualment, està a mitges de 30 i alguna de dies França en els seus terminis de pagament. No?
Per anar acabant l'entrevista, anem parlant d'aquests reptes que té les petites i mitjanes empreses a cara als propers anys. Sortir a l'exterior, vendre més cap a fora?
Sempre. Sortir a l'exterior sempre és positiu. A part de que sigui positiu pel país, perquè equilibra les seves balances de pagaments, és positiu perquè demostra tres coses que són fonamentals. Vendre fora vol dir que som una empresa amb valor afegit, som un país amb valor afegit, interessant exteriorment, per tant que aportem valor. Vendre fora vol dir que tu estàs sent competitiu en mercats on realment hi ha una concurrència de la competència, per tant que ets un player. I una qüestió també molt important, cada vegada que surts fora també t'obliga a millorar el teu producte. Per tant, sortir fora no només per lo que significa econòmicament, sinó per l'impacte estratègic que pot tenir, és algú en el que no hem de deixar d'animar, d'ajudar i d'acompanyar les nostres empreses. El recorregut que han tingut les nostres empreses en l'exportació ha sigut extraordinari, perquè han estat en crescudes o en creixements sistemàtics sobre creixements importants que s'han produït en l'any anterior, en anys anteriors. És cert que en el marc internacional aquests núvols que parlaven anteriorment en decisions com està tenint el senyor Trump respecte a lo que és el comerç internacional pot generar alguns tipus de dinàmiques que poden també tindre consideracions en un futur, no? En tot cas, el que sí que és cert és que les nostres empreses han fet bastant bé els deures. Tenim empreses que han fet i han ajustat els seus processos, i aquests processos permeten avui dia tindre un nivell de competitivitat molt important. I com em deia el pare quan era jove, i llegia un llibre, i em deien, Toni, no perdis mai el punt del llibre, no et perdis. Sobretot el que no podem fer ni com a governs, ni com a país, ni com a empreses, és perdre el punt. I, per tant, hem de lluitar i posar els nostres recursos en la forma que sigui més important allà on realment fem que el país sigui competitiu. I, per tant, és a les nostres empreses i la capacitat en aquest cas, d'exportar. Però n'hi ha una qüestió que vull també que la gent tingui molt clar. N'hi ha una piràmide que té un ordre, o un triangle que té un ordre. L'exportació és molt important, però tu exportes sempre i quan tens valor afegit, que és la innovació. Uh-huh. Per tant, hem d'apostar per la innovació. Si no tenim empreses amb valor afegit, pues serem commodities i no tindrem, en aquest cas, possibilitat de ser competitius.
Hem d'oferir una cosa diferent, no?
Correcte.
Nova, que digui, ostres, vull aquesta i no aquesta altra perquè és diferent.
Correcte.
Perquè té algú, doncs, un valor afegit. Vale.
Uh-huh. És que, si no, si ets un commodity, pues, llavors vas a preu, ja no vas en valor. Després parlem de sous. Però d'aquest triangle, exportació o internacionalització, innovació, n'hi ha una base. I aquesta base és la que fa possible totes les demés i a vegades ens oblidem, que és la formació. Per tant, la formació és l'eix més important competitiu que té un país, sobretot en l'àmbit de la formació professional, perquè si nosaltres tenim gent i tenim la formació adequada a les necessitats de les nostres empreses, nosaltres podrem tindre empreses amb valor afegit i, per tant, tindrem empreses que podran exportar i empreses que crearan riquesa, llocs de treball i capacitat d'allò que en parlem. Es poden pagar salaris o podem tindre un bon poder adquisitiu o una bona renta, tant en quant d'alguna forma tenim marges per poder tindre bones empreses.
Antoni Canyeres, si li sembla, anem a donar pas als contratulians, que també volen dir la seva en el Plusvàlua.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Saludem els contertulians. Tenim la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Mercè, molt bon vespre, bona nit. Ja mira que fosc és.
Fosquíssim.
I abans venia a mirar de dia,
no,
eh?
No, no, bona nit, bona nit. Jo ja me sento com la nit, ja.
Jordi Cerezuela, management i director d'Ibermutuamur a Catalunya. Jordi, molt bon vespre, bona nit també.
Bon vespre, bona nit.
I a l'Emili Pons, el vicepresident del CES. Emili, bon vespre o bona nit, com tu diguis. Bona nit. La pregunta que us vull formular és què penseu de la morrositat que abans ens deia l'Antoni Cañete i si penseu que és un problema que s'ha de legislar, tal com s'està legislant al Congrés dels Diputats. Comencem per, no sé, per l'Emili, per exemple. Que em mires, bueno. Ja que em mires et toca.
Bueno, jo, mira, ara s'està bé aquí, però quin fred que fa fora, eh? Escolta, la morrositat sembla un nom, una paraula per incorporar ràpidament al diccionari de la llengua, eh? Perquè és evident que una cosa són aquells casos de persones, entitats, empreses, doncs, que en un moment determinat puguin tenir dificultats, i una altra és l'experiència que aquí hem vist al llarg d'anys de grans empreses que senzillament estan obtenint beneficis ràpids a base d'escanyar, doncs, a la petita i mitjana empresa, que és qui en realitat acaba fent la feina, no? És allò de tanta... Ho veus fins i tot amb obres, grans obres públiques, en què hi ha una empresa que posa el nom, però és una altra que fa la feina, no? I per descomptat...
Però qui cobra gent... directament és la gran empresa, i després la petita ha de cobrar aquella gran empresa i trigar, doncs, 200 dies en cura.
La gent que està suant allà és la que és. Bé, ja en el darrer programa que va venir l'Antoni Cañete, es va poder avançar, doncs, iniciatives importants en aquest camp, que sembla que finalment han fet forat, doncs, a la legislació espanyola, o si més no a la política espanyola, no sé si encara ha arribat a la legislació, però sí a la política espanyola. I crec que té un gran mèrit, entre altres coses, perquè tens la sensació de que l'economia productiva interessa molt a Catalunya, però no en els estaments, doncs, de la majoria d'estaments de l'Estat. Aquesta impressió la tens, no? O sigui, que arribin a entendre una problemàtica de l'economia productiva i que arribin, doncs, a acceptar que cal fer modificacions, em sembla que és un gran mèrit per part de Pimec, i en aquest cas de l'Antoni, que ho ha dirigit.
Uh-huh. El Jordi?
Molt bé. Pues, deixa'm que faci una prèvia, i aprofitant que tenim l'Antoni, com diu el mestre d'escola, escolti, com va el nen? Progressa adequadament. Afortunadament, crec que com a representant de les Pimes, en aquest cas, com a secretari general de Pimec, ostres, crec que és una satisfacció poder dir que dintre de les adversitats que tenim, però la Pime progressa adequadament. Per què ho dic? Perquè hem millorat en tecnologia, hem millorat una miqueta amb el tema de capitalització, amb innovació, una mica amb endeutament, hem crescut, i cada vegada són menys pimes. La petita i mitjana empresa de Catalunya, d'Espanya, que sempre dèiem que era més petita que la de la resta d'Europa, ara està amb aquesta petita frase de creixement. No deixeu d'empènyer. Queda molt encara. I una última reflexió respecte a la pime. Tu has mencionat abans, i coincideixo plenament amb tu, el gran repte que té la pime i el sector empresarial en general és el tema de la formació. O regulem una formació professional adaptada a l'empresa, o si no, ens costarà molt.
Però aquest tema, jo el porto escoltant tota la meva vida. No?
Perquè ets molt jove.
No, no tant, ja. No tant, no tant. És un tema que porta anys i panys.
L'adequació al 100% entenc que no s'obtindrà mai. Per què? Doncs perquè hi ha una dinàmica de millora, de transformació, de creixement constant, i a l'època vivim encara més, i la formació demana sempre temps. Aquesta contradicció és inevitable. Ara, que s'hauria d'adequar més una a l'altra, vull dir, és evident, la formació a les necessitats del món de l'economia és evident, no? I en aquest camp, doncs, ja sí que hi ha encara moltes coses per fer.
Però també passa fins i tot a la universitat, no?, que sempre es diu que moltes carreres estan allunyades del dia a dia empresarial, que la persona que surt de la carrera entra a l'empresa i és com si entrés de zero, perquè no ha estudiat una cosa que no pot portar en pràctica.
Bueno, hi ha algunes universitats que ara ho solucionen donant màsters molt ràpid.
Aquest és un altre tema també que un dia el podem parlar. Mercè.
Jo, a part de que estic encantada d'estar amb el senyor Conyete, perquè a més, a mi, després de tot el que cau, d'aquests canvis de caps en aquest estat, de que ens han ametrallat els autònoms, però, bueno, però a tiro de pitxón. Llavors, com ve ell, m'adona aquell punt que dius, ostres, tu, pues aquí viene Superman. Aquest m'ajuda. I és així. És que és així.
Supercanyete, no?
Sí, perquè, escolta, aquí, bueno, el que és el tema dels autònoms és per plorar. Però per plorar. O sigui, jo és que em quedo paradíssima. Ara, és cert que han tingut que canviar 4 vegades al Ministeri de Treball accions que s'anaven a posar el 2019. O sigui, per què? Perquè han anat allà aquest senyor i uns quants més i li han posat el punto sobre les ies. És que per exportar hem de tenir maneres de guanyar-nos a la vida. És que és horrorós. És horrorós. Els mòduls dels autònoms han tingut el 2019, bueno, és que aquí, oye, jo ja em deia, bueno, és que esto és per morir-se. Bueno, es veu que el 2019 diu que no. Però jo ja no me crec res, perquè jo no sé, igual dicen avui demà sí i demà passat, pues voilà. Què opines?
Pues parlar per parts, eh?
I, sí, perquè hi ha molts temes.
I perquè dius, és que m'encanta...
Poc temps, eh?
És que m'encanta... Sí, pues m'encanten els dos temes. Tema de la formació professional, que és un tema eix estratègic que dèiem anteriorment i que comentava molt bé el senyor Cerezuela, no? De dir, escolta'm, nosaltres vam fer, precisament, perquè ens agrada molt fer les coses empíricament, analitzar què és el que passa. Vam analitzar, amb un estudi que vam fer des de PIMEC, quin és el nivell de formació de la nostra població. I vam veure que el 40% de la nostra població no té formació, que tenim 20% de la nostra població amb formació professional i que tenim pràcticament un 40% de gent amb formació universitària. És allò que li diuen el rellotge de sorra. Imaginem un rellotge de sorra, 40% universitari, 20% FP, 40% de sense titulació. I quan van anar a preguntar-li a les empreses tu que necessites, llavors el que es van trobar és que es van dir més o menys 40% necessitaríem en gent amb una titulació no professional, un 40% en titulació de formació professional i un 20% universitària. Clar, què és el que passa? Que quan van superposar aquestes dues figures, el que van veure és que n'hi ha una necessitat de titulats mitjos de formació professional per les necessitats que té les nostres empreses que no el cobrim. És allò que ens està passant actualment, que n'hi ha empreses i sectors que ens estan dient que necessiten professionals amb l'atur que encara tenim i que no poden cobrir aquestes necessitats. Aquest és un problema molt greu. I què és el que ens va fer des de PIMEC? Van fer una cosa que li diem posicionament i van fer una reclamació molt important a l'administració de dir hem de canviar un concepte que tenim actualment en la formació professional i és que actualment tenim una oferta que és la titulació i la formació que estem fent, que va per davant de la demanda que tenen les empreses. I hem de canviar aquest sistema. Hem de fer que la demanda, el que necessitem, vagi per davant de lo que és l'oferta. Perquè, si no, la formació, que és la millor inversió que podem fer, la convertim en una despesa. No ens ho podem permetre. Però, mireu, jo crec que n'hi ha una qüestió que van fer encara en aquest estudi que és molt important de posar damunt de la taula. Van fer una comparativa amb els països més innovadors i més competitius del món que puguin ser similars en dimensió i en característiques que puguem tindre a Catalunya, parli de Holanda, Dinamarca, diversos països, i van veure que aquells països la formació que demandaven les empreses i l'oferta que tenien casaven com un guant. Estava l'oferta i la demanda absolutament superposada. I poso el cas més estrany, que també va ser la darrera comparativa, que va ser amb Alemanya. Amb Alemanya es necessita el 30% de gent, 35% sense titulació, 55% en gent de formació professional i pràcticament un 15%, no arriba al 20%, en l'àmbit universitari. Aquesta necessitat casa amb l'oferta que també s'està fent. Per tant, en l'àmbit de la formació professional hem d'anar davant per la demanda que l'oferta, hem de posar la persona al centre del sistema i una de les qüestions que reclamem és muntar un sistema d'orientació molt potent perquè necessitem però d'una forma importantíssima, canvia el sistema que tenim actualment o el sistema inexistent d'orientació que tenim en el país. Per tant, sabem la malaltia, creiem que podem aportar el remei i el que ens hem de posar a treballar. Acaba de fer-se públic, i ho hem celebrat, i ho celebrem, la constitució de la comissió rectora, que és reglament, que és la unitat de governança de la formació professional. Per tant, aquí és un tema que en podrem parlar. I ara, la segona qüestió que es comentava, que no és un tema menor, Catalunya tenim 520.000 autònoms, abans parlaven de les pimes, motor de l'economia, si comparem amb els 3.200.000 que té Espanya, realment som un país també on el nostre volum és molt important, i l'autònom és aquella persona, i abans quan ho estaves comentant, Mercè, m'estaves recordant de l'acudit aquell de l'Aladí, no? De la làmpara màgica, no? Que se troba un i que li demana no tenir enfermetats, no? Tindre feina, i llavors el fa autònom, no? Pues l'autònom és aquella persona que realment està sempre al peu del canó, que està aportant constantment, jo penso, una capacitat de generació de riquesa molt important, però que és el gran oblidat socialment, perquè les seves condicions socials moltes vegades, jo dic molts als autònoms, tenim o tenen millor situació social al teu treballador que tu mateix, perquè a vegades aquesta és una de les qüestions que també tindrien que analitzar i veure. I moltes vegades també tenim uns condicionants en els nostres autònoms d'ajudar poc a això, de fer-los créixer. Jo penso que cada vegada que fem que creixi un autònom, creix la nostra economia. Però clar, si des del moment nosaltres anem amb una tarifa en la qual d'alguna forma has de pagar, guanyis, no guanyis, facturis, no facturis, en comptes d'ajudar-lo a créixer, el que l'estem posant és una llosa. Per tant, nosaltres què és el que proposem? Polítiques que puguin ser progressives i, per tant, aquell que guanyi, que lògicament que contribueixi...
Però al principi que no guanyes res, has de pagar i és molt difícil, no?
Exacte.
Començar d'aquesta manera.
I no inventem res. Anem a França. França, una persona que emprèn una empresa i es constitueix com a autoempleo, o sigui, com a autònom, té 3 anys en el que pràcticament no té cotització i comença a cotitzar quan passa a partir d'una determinada facturació. Això és ajudar. Aquí, muntar una empresa i fer-te un autònom i posar-te d'entrada ja uns impostos que no has fet encara per poder fer front, és no facilitar l'emprenedoria, per molt que d'alguna forma en parlem.
No només no facilitar, sinó que posar traves. I és una pedra allà al mig.
I explicaré 2 coses, i amb això jo penso que els oients també poden entendre. Hem parlat de formació. Gràcies a una proposta de PIMEC, autònoms, nosaltres vam aconseguir que en la llei que es va aprovar fa un any i algo, en l'àmbit de l'autònom, per primera vegada els autònoms accedeixin a la formació contínua. Fins ara, un autònom no podia accedir a la formació contínua. I un tema de lo que parlava també com a exemple de tall social. Des de que van proposar i també es va canviar la llei, quan un autònom anava o estava treballant i tenia un accident, no era un accident en itinere, era un accident com si fos un accident personal. O sigui, tothom té, en aquest cas, una consideració de lo que significa la seva jornada i la seva acció laboral, i en el cas dels autònoms, i això segurament que el senyor Cerezuela ens ho pot explicar molt millor. Per tant, són els de que tothom parlem, però que jo penso que ningú m'ajudem. I hem de saber on realment tenim la nostra economia, la nostra força i la nostra capacitat de crear riquesa.
Ens falten 6 minuts per acabar el programa, i abans de finalitzar, al principi he anunciat un tema, i jo crec que l'hem de tractar perquè és el tema de la setmana, és el tema de les hipoteques, de la decisió del Tribunal Suprem i també de l'anunci del govern espanyol de legislar, de fer un reial decret que tindrà lloc en les properes hores, sobre aquest fet, el fet que aquest impost per constituir una hipoteca no el pagui el client, sinó que el pagui el banc, després que el Suprem digués que qui l'ha de pagar és el client. No, perdó, el client, correcte. No sé com valoreu aquesta decisió que va venir, recordem, després d'una sentència del Tribunal Suprem que deia tot el contrari.
Jo crec que és molt fàcil. És treure la llei i ja està. Aquesta llei fa 20 anys que la va posar el senyor Solbes i estava el Felipe González. O sigui, res més. I llavors, jo no sé si estic ben informada, però el banc és el Correo del Zar. Aquest impost, qui és el que ho cobra? Els governs autònoms.
Mm-hmm.
Llavors, què passa? A mi que m'expliquin qui és el que ha de tornar els cèntims. Què passa aquí? Només parlen dels bancs. I el que hi ha darrere? És l'intermig? A veure, estic equivocada o no?
Que és un impost que s'ha pagat, l'ha recaudat les comunitats autònomes.
Ah, clar, per això la llei... Aquest senyor, el president d'Espanya, doncs, escolta'm, que tregui la llei i ja està, s'ha acabat, però...
El que passa és que ara també diuen els bancs, que ja ha començat a filtrar-se, que començaran a pujar les hipoteques, vale, ells no pagaran l'impost, però que pujar les hipoteques i al final qui acabarà pagant aquest impost de manera indirecta és el client.
Però s'han de dir la versió original, eh?
Tinc una bona amiga que diu, en aquest món no hi ha gairebé gratis res, les platges i no totes. Amb això que vull dir...
Això és veritat, eh?
Amb això que vull dir. Que o bé ens carreguem l'impost, algú assumeix, el govern d'Espanya, les comunitats autònomes, assumeixen que eliminem l'impost, o si no, algú el tindrà que pagar. I el que algo quiere, permeteu-me que ho digui en castellà, algo le cuesta.
I al final és que quan algú l'ha de pagar, ja sabem qui el pagarà.
Exacte. Perquè si el paga el banc, l'acabarà pagant el client, no? D'una altra manera, amb comissions, el que sigui.
L'energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma.
Així és.
El Jordi, crec que abans de finalitzar, també ens falten 4 minuts, volia fer una pregunta.
Antoni, jo et volia fer una pregunta d'aquestes incòmodes que li fan els entrenadors en roda de premsa i que al final no em pots respondre a dir jo no hablo de otros equipos, ¿vale? Escolta, com valoreu el canvi de presidència de Foment del Treball?
Pues molt positivament, en el sentit de dir que, primer perquè s'ha fet un procés molt, molt, molt net, d'alguna forma, en aquest sentit de canvi de presidència, cosa que sempre és positiva, i en aquest cas, pues, bueno, jo penso que el senyor Sánchez Llibre, que el coneixem i que hem col·laborat amb ell quan ha tingut l'etapa política i més en el Congrés dels Diputats, abans parlaven de la morositat, nosaltres vam treure el pacte de les parts i qui va presentar la proposició de llei de treure aquest pacte de les parts va ser el senyor Sánchez Llibre, en lo qual jo penso que estic convençut que comença una nova etapa, en aquest cas per Foment, i també una nova etapa segurament de possibilitats de tindre damunt de la taula relacions. I sempre diem el mateix. Nosaltres proposem, i hem parlat moltes vegades, que hem d'anar junts, hem de treballar junts, perquè l'important és el país i les seves empreses, i aquí segurament que ens hi trobem. Sobretot perquè estem absolutament convençuts que la unitat d'acció és el que permet, com a responsables i agents socials que som, poder fer propostes que siguin bones, torno a dir, per al país, per les empreses i pels treballadors. Per tant, celebrem i li desitgem tots els encerts i els èxits al senyor Sánchez.
Antoni, ara vindrà la Yolanda Piedra, presidenta de la Comissió de Dona i Empresa de Pimec, que crec que la coneixes bastant bé.
Molt bé.
Que parlarà sobre aquest congrés internacional de dona i empresa que tindrà lloc els propers dimarts i dimecres 20 i 21 de novembre aquí a Barcelona. Anem a fer un resum del que ens ha explicat. Els reptes serien tres. La innovació, per poder vendre a l'exterior. Òbviament han de comprar a fora, volen un producte que sigui diferent al que ells tenen. La formació bàsica, sobretot la FP, per fer aquest canvi d'aquesta piràmide entre oferta i demanda, podem dir d'aquesta manera que el mercat vol, i després la morositat, també, no? Important. Tot i que de l'any passat aquest hem vist una evolució bastant important, eh?
Molt. No, per això, progressem adequadament, com dèiem anteriorment. Si em deixes simplement com a cunya publicitària, aprofitant que estarà nosaltres la senyora Yolanda Piedra, dir, nosaltres en Pimec que estem fent una evolució molt, jo crec que molt important, perquè vam ser la primera institució empresarial que van crear una fundació d'acció social, i la nostra fundació està tenint una transformació que, a part de la qüestió de l'àmbit social, està també treballant en els àmbits de lo que és l'ètica i sobretot la sostenibilitat, en sent subscrit a lo que és el programa de Nacions Unides 2030, allò de les ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, i un d'ells és la igualtat. El treball que està fent la nostra Comissió de Dones, portat per la senyora Yolanda Piedra, i el Congrés que posen damunt de la taula, penso que és important, primer, que es conegui, segon, que es participi, però sobretot que ens hi serveixi i ens hi servirà, així ho està treballant la senyora Piedra, per poder tindre elements de la situació que tenim i què és el que n'hem de fer per poder fer que tinguem un país més just, més sostenible, però sobretot més igual.
Doncs ara en parlem d'aquest congrés. Antonio Cañete, secretari general de Pimec, moltíssimes gràcies per venir un cop més al Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I a la Mercè, al Jordi i a l'Emili, nos n'aneu, que aquí continuem, ara parlant d'aquest congrés de dona i empresa de Pimec. Escolten el Plusvàlua a Ràdio Estel. El proper dimarts, dia 20, i el proper dimecres, dia 21, el Palau Reial de Pedralbes Pimec organitza el primer Congrés Internacional de Dona i Empresa. Avui volem parlar amb la Yolanda Piedra. Ella és la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec. Yolanda, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
I primer de tot, anem a conèixer quin és l'objectiu d'aquest congrés, que és el que fareu aquí al Palau Reial de Pedralbes aquests dos dies.
Doncs bé, aquest vespre... Aquests dos dies el que farem és analitzar justament quatre elements que considerem clau, les dones. Mm-hmm. Jo parlo de les dones en general, perquè no és només un element específic de PIMEC, a pesar de que ha sigut l'organitzador i impulsor d'aquest primer congrés, i que són temes tan claus com pot ser la bretxa salarial, l'apoderament, la innovació i la internacionalització. De fet, el 98% de les teixit empresarials són pimes i, malauradament, les dones no estem presents i representades lo suficient. No pot ser...
Dins de les empreses.
Dins de les empreses. I en tots els àmbits i extractes de l'empresa. Aleshores, el talent femení té que ser-hi present. La cocreació no pot faltar justament un element clau si som el 52% de la població. I en aquest congrés volem fer xarxa. Volem cocrear entre les diferents dones en companyia dels homes, mm-hmm. perquè nosaltres creiem que la diversitat és on neix la innovació.
O sigui que l'objectiu és establir contactes per impulsar més el paper de la dona dins de les pimes? Aquest podríem dir que és l'objectiu principal?
Sí, i jo m'atreviria a dir que no només de les pimes com a element dinamitzador del territori, però també de les grans empreses. Mm-hmm. O sigui, això no és un element exclusiu de les pimes, sinó que la diversitat del talent dintre del teixit empresarial és bo tant per les grans empreses com per les petites i mitjanes.
Dins aquests dos dies de congrés, estudiareu també el rol que tenen les pimes dins la societat, perquè tant internament de l'empresa com també externament tenen un paper perquè la dona pugui tenir un pes més clau.
Efectivament. Nosaltres estem convençudes que sense la participació de la dona de manera activa, des de la presa de decisió a, sense menysprear cap activitat menys rellevant dintre de l'empresa, els països no poden créixer. De fet, hi ha estudis que diuen que si la dona entrés en determinats llocs, mm-hmm. el PIB i la riquesa mundial creixeria un 15%. Per exemple, en sectors més de noves tecnologies. Això fa que, si fins i tot la dona és la que pren les decisions en un 82% de la compra, les dones han d'estar presents, perquè si són les persones que, sobretot, mouen el que seria l'accés al mercat i les decisions de compra, la compra és demanda i la demanda, a la vegada, és demanda per les empreses. Mm-hmm. Per tant, les dones haurien de ser-hi.
Quan parlem de pimes, a vegades les relacionem molt amb les empreses familiars, que no té per què. Hi ha empreses més grans, però sí que hi ha molta empresa familiar que està promoguda per un matrimoni, per un home i la dona. Això com afecta, diguéssim, el desenvolupament de la dona dins al capdavant d'aquest tipus d'entitats?
Jo no diferenciaria. És un problema del relleu generacional. I la transmissió dels negocis de pares a fills sí que sí? és un element que estem treballant.
Perquè s'acostuma a més al noi?
S'acostuma, malauradament, a pensar normalment que els homes desenvolupen les tasques executives i directives millors. Això és fals, eh? O sigui, els estudis també ens indiquen, alguns estudis de gran rellevància, que la dona pren les decisions no pensant en si mateixa només, que és el que normalment passa amb els homes, sinó que la dona pren les seves decisions en el conjunt. És a dir, la meva decisió, com li afecta als treballadors, com li afectarà als clients, com li afectaran als accionistes, i aquest pensar en tots fa que el resultat sigui millor. L'home normalment no pensa, jo prenc una decisió perquè crec que és la correcta. I no és simplement una manera diferent. Potser nosaltres, que normalment hem fet fins ara dos i tres feines, mm-hmm. des de la llar, el mercat laboral quan ens hem incorporat, fa que ens preocupem més de l'entorn i prenem aquestes decisions pensant sempre també amb els altres.
És el primer congrés, l'objectiu és fer-ho anualment, fer més...
Doncs, com he dit abans, el congrés és de les dones, impulsat per PIMEC. És de les dones, dones que vindran del Mediterrani, perquè tenim ponents importantíssimes, com per exemple la secretària general de la Confederació d'Empresaris de tot el Mediterrani, que té seu a Tunísia, però també estaran presents els sindicats, UGT i Comissions, i altres patronals. Nosaltres considerem que aquesta funció de fer xarxa i co-crear el futur amb el talent femení vol dir en tot el talent femení, i siguin dones d'altres patronals com Foment del Treball, seran absolutament benvingudes, i d'altres associacions que no estan integrades dintre de les grans o les més representatives.
Avui tenim a l'estudi, abans ja els hem saludat, a la Mercè, al Jordi i a l'Emili. No sé si volen intervenir, volen fer també alguna pregunta. Comencem per la Mercè.
Sí, és importantíssim el que acabes de dir. És molt important. I realment això tindria que ser molt visualitzat, perquè hem d'aprofitar el que fa 70 anys... L'Eleanor Roosevelt ens va portar al camí de lo que érem les dones. I la veritat, jo d'aquí faria com una espècie d'homenatge a aquella dona, i per descomptat amb vosaltres, perquè crec que aneu amb aquest camí.
Doncs moltes gràcies. Sí, certament, jo t'haig de dir que és sort a altres dones que en altres èpoques han lluitat força, que estem on estem, però malgrat tot, sí, per exemple, i us vaig a donar alguns exemples, mirem els estudis que s'han fet, l'IBEX, abans parlava si anàvem a parlar de com estava posicionada la dona, doncs en aquest últim estudi que s'ha fet en participació...
De dones que estan dins de... No?
De consells d'administració...
Sí, de l'IBEX 35.
Per exemple, o simplement que cotitzades, ja no parlo de les més grans. Doncs, bueno, la realitat és crucial, perquè resulta que si volguéssim la paritat, com diu, per exemple, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, falten 415 conselleres a nivell de consells d'administració.
Quantes n'hi ha avui en dia? Tenim a l'àrea global?
En total tenim 258 conselleres de 1.347 consellers. O sigui, la paritat està molt desequilibrada. Però fins i tot en l'IBEX 35, que tu em preguntaves, faltarien 297. Mm-hmm. Ojo, per arribar... la Unió Europea ha posat com a marge que perquè la veu d'un col·lectiu sigui present, com a mínim ha d'estar representat amb un 40% en qualsevol àmbit. I ara ja no parlem de consells d'administració, és igual. En una associació de veïns, si els col·lectius no tenen una presència almenys d'un 40%, doncs el que està de manera testimonial. I fins i tot la seva veu no només no s'escolta, moltes vegades, sinó que es ridiculitza. I això és, bueno, és trist.
Emili, no sé què et sembla aquest congrés que se celebrarà d'aquí uns dies al Palau Reial de Pedralbes.
El congrés em sembla fantàstic, i els seus objectius també. Ara, jo
com és viable arribar, o trigaran moltes generacions a poder arribar a aquesta equitat?
Mira, hi ha processos socials que sempre són lents i difícils de tirar endavant. El que passa que si no s'estira, en aquest cas des de dalt, des del món empresarial, i des de baix, des de la societat, que també s'ha d'estirar, doncs no es produirien aquests processos. No? Jo crec que estem en aquest camí, que és dificultós, que troba doncs, totes les reticències d'un gran conservadorisme social en aspectes, per comoditat, moltes vegades. Però, evidentment, si no estires, no es mou. I per això dic que em sembla important, molt important. I si pel davant hi ha la Iolanda Piedra, de qui ja tenim referències per accions anteriors seves, doncs encara més convençuts de l'èxit podem estar.
Jordi.
Pues jo molt satisfet de saber i de sentir d'aquest congrés, i permeteu-me que faci algunes reflexions. Jo fa anys poso una data i dic, a partir d'avui començo a treballar per mi. Això ho faig des de l'1 de gener fins a determinat dia, i aquell dia arriba i dic, a partir d'avui començo a treballar per mi. Tristament, tinc que dir-vos que des del 6 de novembre les dones heu deixat de treballar per vosaltres. del 6 de novembre, data curiosa, 6 de novembre, fins al 31 de desembre, les dones esteu treballant gratis. Per què dono aquesta data i per què és així? És la diferència en dies que hi ha entre la bretxa salarial que hi ha entre homes i dones. Amb la qual cosa, el meu condol, i escolta, que s'us faci lleus...
Sí, que l'home cobra de l'1 de gener fins al 31, suposem, eh?
Exacte.
L'1 de desembre, i la dona, el mateix import, el cobra de l'1 de gener fins al 6 de novembre.
No, no és ben bé així, perquè hi ha una bretxa salarial.
Aquesta bretxa, diguéssim, exacte, són els dos mesos que...
Exacte. Ella deixa, per dir-ho d'alguna forma, deixaria de cobrar el 6 de novembre respecte al que seria el salari de l'home. Escolta, quan parlem d'una societat, sobretot parlant amb l'entorn empresarial, entre homes i dones, veig, si em permeteu, hi poso un terme d'art i d'arquitectura, és com si estiguessin construint, i cada vegada ho fem menys, afortunadament, però fixeu-vos, és com si volguessin construir torres de Pisa. Així, clar, tu veus la torre de Pisa, que pot ser molt maca i pot tindre, ja ha tingut moltes funcions, però veus una torre que està inclinada. Escolta, això està mal fet. Algú ha passat, que això s'ha inclinat. Doncs el mateix, durant molts anys, i ho estem intentant arreglar, ens ha passat a la societat. La Yolanda deia, escolta, som el 51% dels que estem en aquest planeta i, en canvi resulta que no tenim la representació empresarial que tenim. Bé, doncs això ens marca que el que hem fet amb la societat i el que estem construint empresarialment té aquest sesgue. Està inclinat cap al costat dels homes i això ens hi marca. Si al final entre homes i dones ens entenem i fem que la societat evolucioni i el món empresarial evoluciona, si aconseguim aquest sesgue, que les torres ens surtin rectes, al final tindrem més seguretat amb el que construïm de futur.
Mm-hmm. Sí, però la torre de Pisa, al marge, que continuï inclinada.
Sí, home, deixem-la.
Perdria tota la gràcia.
Imagina't que la torre era recta.
Jo t'agraeixo molt el que has dit, perquè la bretxa salarial... no només és quan la dona treballa gratuïtament. La bretxa la mantenim les dones a lo llarg de tota la nostra vida. De fet, malauradament, quan ens jubilem, justament perquè hem cotitzat menys, i hem cotitzat no només menys temps, sinó a més amb un salari més baix, tenim una pensió pitjor. Però encara va més enllà. I és, jo posaria el que s'està tramitant dels sistemes de permisos paternals, que en aquests moments estan al Congrés. És importantíssim canviar la llei. Fer que la cura dels fills, per exemple, quan són pares i mares, perquè és responsabilitat de totes dos, dels dos, siguin per naturals o siguin per adopció, en aquest cas no faig cap mena de diferència, no pot ser que el permís sigui i l'adopti sempre la dona. Primer es deia que si fem les coses voluntàriament, els homes també l'adoptaven. S'implanta la llei d'igualtat el 2007 i es diu que un percentatge de temps també l'haurà d'escollir l'home. En aquest percentatge de temps, el 80% dels homes agafen el permís i no el fan transferible a la dona. En el temps que no és obligatori, sempre l'agafa la dona. Aleshores, des de PIMEC, estem reforçant un canvi amb el sistema. Justament perquè el permís parental inicial, les dues primeres setmanes, siguin de les dones, i esperem que els homes també el fagin perquè puguin cuidar dels nadons i de la seva parella, però després el permís parental per a la criança sigui compartit. És intransferible. Tants setmanes per l'home, les mateixes per la dona. Perquè si és intransferible, aleshores els homes s'ha demostrat que sí que l'agafen. I aquest també és un element important, perquè aleshores, en la selecció de personal, no hi haurà recances. Entrarem també en un estatus d'igualtat.
Recordem les dates d'aquest congrés, el 20 i 21 de novembre, dimecres i dijous, del 20 i 21 de novembre, Congrés Internacional de Dona i Empresa, que organitza la PIMEC, Yolanda Piedra, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tots els temes, ja saben que avui ens parlava la Yolanda, també es poden seguir en aquesta casa amb el programa Plus Valor Dones, que cada dijous a les 9 del matí condueix la Maria del Pozo i la Joana Ortega. Acabem gràcies també a la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Mercè, fins
moltes
la setmana
gràcies,
que ve.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer.
Jordi Cerezuela, management i director d'Ibermutuamur.
Gràcies a vosaltres,
Jordi.
Bona nit.
I Emili Pons, vicepresident del CES, també moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit, i tapeu-vos, que en diuen...
Comença a fer fred.
Farà fred.
Tornem la setmana que ve, dijous, a partir de les 8 del vespre, al Plusvalor, el programa d'Economia en Valors, que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel. Que passin una molt bona setmana. Adéu.